Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard, fidels oients de la taula de l'Evangeli. Es plau de debò retrobar-los un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Estel Principat i al nostre programa. Gràcies per ser de nou amb nosaltres. Comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 15 de durant l'any, i ho farem concretament als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, on ens trobem ja aplegats al voltant de la taula, amb els nostres convidats, Maria Teresa Manrique, Alberto Rossi i mossèn Joan Pereira, que tot seguit presentarem. Maria Teresa Manrique és biòloga i membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i Núria, que porta el Seminari del Poble de Déu. Què tal?
Molt bé i molt contenta de que m'hagueu convidat.
Nosaltres també, de que sigui aquí. Alberto Rossi és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Què tal, senyor Rossi?
Molt bé.
Molt rialler, aquí, content.
Encantat d'estar aquí.
Gràcies. Nosaltres també. Mossèn Joan Pereira és capellà custodi del Santuari de Núria i rector de les parròquies de la Vall de Ribes, Bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt bé. Molt
també content?
Sí, gràcies.
Bé, tenim feina, eh? No pensin.
Ens fareu treballar molt?
Sí, Déu-n'hi-do.
Doncs per això hem vingut.
Els controls, l'Àlex Alsina, en la presentació i conducció del programa, Maria Marín, qui els parla. Encantada de fer-ho una setmana més. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura que escoltarem és del llibre del profeta Amós i del capítol 7è.
En aquells dies, Amasies, sacerdot de Betel, digué a Amós:
Vident, vés-te'n d'aquí, fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta. Però aquí, a Betel, guarda't de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l'estat.
Amós li respongué:
Jo no sóc profeta ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo sóc pastor i sé fer madurar el fruit dels sicomors. Però el mateix Senyor m'ha pres de darrere els ramats i m'ha dit: Ves a profetitzar Israel, el meu poble.
Versicles corresponents a la vocació d'Amós, profeta de Judà del segle VIII abans de Crist, que marxa cap al santuari de Betel, del veí regne d'Israel, on predica com a profeta estranger, tot denunciant la situació social en la que els rics s'enriquien cada cop més i els pobres s'empobrien fins la misèria. Podem traslladar aquestes paraules d'Amós als nostres dies o no? Aquí el senyor Rossi, economista, que no dic que hagin de parlar d'economia, senzillament que m'ha suggerit potser aquesta lectura situacions que podem contemplar perfectament ben a prop nostra avui a la nostra societat d'aquest segle XXI. Li sembla?
Absolutament. M'agradaria pensar que no és així, no? Que aprenem de la història i que corregim aquelles males pràctiques, però ara podem veure que efectivament és així. Jo com a economista ho veig, no? I veig en el mercat una concentració de riquesa amb poques persones, i aquesta concentració de riquesa és a canvi d'un augment de la pobresa de més persones, que fins i tot abans ho veiem lluny, passava en altres països que no estaven a prop nostre, però és que ara ho tenim aquí, ho tenim molt a prop. Ho veiem, per exemple, en tot amb el fenomen de la immigració, d'aquestes persones desesperades que fugen, no? I que venen amb el somni d'una vida d'abundància, d'una vida occidental, no? I és que és exactament el que va dir, no?, el profeta Amós, no? Aquesta riquesa que es concentra, els rics més rics, els pobres més pobres, quan s'acabarà, no? És tasca nostra també contribuir a evitar, jo com a economista, evidentment, no? Però tothom amb la seva tasca.
I quina creu que podria ser la solució a aquest problema? Una solució.
Senzilla. vida cristiana. És a dir, la vida cristiana és la vida, precisament, de desposseir-se. És a dir, fins i tot a la nostra vida occidental podem viure desposseint-se. No cal tanta acumulació de riquesa. La necessària per viure una vida cristiana, una vida correcta, una vida còmoda, però aquest accés, compartir-ho amb qui no té, que és molta gent, no? Perquè sempre, si hi ha algú que hi guanya, és perquè hi ha algú que hi perd.
Mm-hmm. De fet, tu, Maria, que apuntaves a la solució, certament que cal una ajuda a la gent pobra, a la gent més marginada, als immigrants, i s'ha de fer, i Càritas ho fa, i està fent una tasca a nivell del nostre bisbat, a nivell parroquial, a nivell internacional, molt bona, no? I està molt lloada i ha tingut guardons aquesta tasca. Però em sembla que n'hi ha una que poques vegades es diu aquesta solució, i és el fet de que posar els diners en comú, és a dir, posar els béns en comú per fer aquesta experiència entre cristians. I l'altre dia veiem un anunci d'un banc: si sumes, multipliques. Jo vaig pensar, bueno, això és el que passa en l'Evangeli, no? És el que vam veure en la multiplicació dels pans i dels peixos, no? Que de pocs pans i pocs peixos es van multiplicar. I aquesta experiència és real. Bueno, i que a l'Església hi ha molts grups i moltes comunitats que a nivell més petit, no a nivell general, però sí a nivell més petit, sí que es fa. Jo hi crec que hauríem d'apuntar aquesta experiència.
És que una mica avui també ens trobem que en la filosofia social que hi ha i tot, clar, desapareix, com si diguéssim, la visió d'un objectiu final de la història. Jo vaig sentir l'altre dia dir un filòsof que diu que quan hi havia l'oposició, per dir, del comunisme, diríem, era menys adversari el comunisme que no pas, per dir, la societat actual del benestar portada amb aquests extrems. Perquè el comunisme, en definitiva, té un ideal de societat, té un projecte d'arribar, de fer una història. En canvi, ara ens trobem una mica que estem adormits, que el consumisme exagerat ens porta simplement a ser uns animals de consum, no? I sense una visió posada cap a on anem. I em va agradar molt aquesta reflexió perquè, mira, ara resulta que enyorem una mica la competència d'ideologies que, en definitiva, tenien un sentit de la història. I Amós es troba, doncs, que és una societat despreocupada, amb seguretat. Ara una mica també ho tenim, amb la ciència, amb la tècnica. Mira, fas un esport d'aventura i si trenques els ossos no passa res perquè t'ho arreglen, no? No. O sigui, vivim com en una mena d'inconsciència que tot es pot fer, que no hi ha perill de res, i en canvi és una cosa que s'ha de denunciar.
El salm responsorial d'aquest diumenge 15 durant l'any és el número 84 i té per resposta: Senyor, feu-nos veure el vostre amor i doneu-nos la vostra salvació. Un salm que conté un oracle de salvació. La vocació del profeta troba el seu acompliment quan esdevé veritablement allò que el Senyor vol d'ell. Un instrument de salvació davant del poble. Què ens diu aquest salm a nosaltres avui? Què creuen? Senyor Rossi, li suggereix alguna cosa actual?
Absolutament. És a dir,
per exemple,
el missatge segueix sent actual. És a dir, jo enllaçaria una mica amb el que estàvem comentant abans. Jo crec en l'individu, és a dir, la transformació de la nostra societat vindrà per la transformació del propi individu, és a dir, reconnectar amb aquestes arrels. Perquè pretendre grans canvis en una societat fragmentada i dispersa com la que tenim, molt difícil que arribin. En canvi, el propi individu sí que pot ser capaç de fer el gran canvi de l'humanitat. Perquè quan tu salves un home, salves una generació sencera, salves moltes generacions. Llavors, si busquem aquesta connexió amb Déu personal, aconseguim una gran transformació nostra que automàticament té el poder d'aconseguir la transformació de les persones al nostre voltant. I així successivament, no? Uh-huh. Més que mai està en vigor aquest missatge.
Uh-huh. Però aquesta transformació té com un pas que és com un inconformisme, És a dir, adonar-te de que has de renunciar a alguna cosa. No ve per un procés natural o per una que tu arribis a una conclusió lògica. Jo penso que la paraula de Déu ens convida a obrir els ulls i a donar-te que hi ha un mal dins teu, que hi ha un mal en el món, i aleshores revelar-se o a través de la pregària o demanar ajuda a Déu, és a dir, fer com un gest com de ruptura amb la situació present, no? Que tothom accepta, que tothom dona per bona, doncs dius, jo no, la cançó de Raimon, diguem, no, que és fantàstic. Però, clar, és una cosa personal, com dius tu, Alberto, no?
Totalment, totalment. A més, és, efectivament, vull dir, més que mai ara és una ruptura. Però per construir has de destruir, no? Vull dir, no hi ha premi sense renúncia.
Bé, en tot cas, també segur que al llarg del diàleg també de les altres dues lectures també hi haurà la possibilitat de comentar alguna cosa més respecte a això. Ara suggereixo que passem a escoltar la segona lectura, si va bé. És de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol primer.
Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegia en ell abans de crear el món perquè fóssim sants i irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lluança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang. Les nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s'ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres en ell mateix per executar-la quan els temps fossin madurs. Ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.
La carta als Efesis comença amb un himne o càntic de lluança a Déu per la seva obra salvadora. Mira vers Déu, de qui provenen totes les benediccions que hem rebut per Jesucrist. Què hi dirien vostès, tertulians, d'aquesta lectura?
Bueno, ara que parles de la benedicció, precisament el text comença amb una benedicció. I el mot beneir, en grec, es pot referir tant a una acció de gràcies o una lluança, com a l'acte d'atorgar un dom a un altre. I, de fet, aquí Sant Pau, bueno, és a dir, parla de tots els dons que Déu ens ha agraciat, no? Per exemple, quan parla de que ens ha elegit des de sempre perquè fossin sants, hem de veure la santedat no tant com una cosa així del passat o de persones extraordinàries, sinó que la santedat fa que nosaltres siguem nosaltres mateixos. És a dir, la santedat desperta uns mecanismes de fer el bé, que és quan més tu ets tu mateix. I després hi passa una cosa, que quan tens desperts aquests mecanismes, quan surten reaccions adverses, psicològicament tu actues donant el millor de tu mateix, com li va passar a Sant Joan de la Creu, que van tancar en una presó amb unes condicions inhumanes i va compondre el càntic espiritual en allà, no? Doncs... això, no?
És una ruptura, també, no? És a dir, adonar-se que hi ha una benedicció de Déu dins teu, vol dir oblidar-se de totes les altres coses que fins aleshores t'han donat seguretat i t'han motivat. Aquest tema de la benedicció bíblicament és importantíssim, és l'espiritualitat bíblica. Jo recordo que no sé, aquestes coses senzilles que teníem abans, no? Sortir al carrer i senyar-se, per exemple, no? Ho ensenyaven els pares als nens. Ara ja no ho fem. Bueno, el que jo sàpiga, eh? Però beneir el pa abans de menjar... És a dir, aquest esperit de dir tot és un do a la meva vida, tot és un do. És veritat que després treballem, lluitem, però en el fons de tot, en el fons de tot, si tu tens pa per menjar cada dia, és perquè Déu te'l regala. Si tu tens alegria i felicitat i una família, és perquè Déu te l'ha donat. Ho trobo extraordinari.
Sí, i com que tampoc hi ha masses oportunitats per fer-ho, per exemple, amb el sopar o amb el dinar, aquest fet de donar gràcies als béns que vas a compartir, jo fins i tot ho he recuperat una mica, no? Que potser pues, va haver-hi un temps que no hi prestava atenció de la importància que té, no? Però és un gest que va molt més enllà de només donar gràcies, sinó és un gest de dir, bueno, jo sóc part de l'univers i jo sóc afortunat en compartir aquests béns en aquest moment. És un moment de comunió, jo diria, de comunió. I com que en tenim pocs, perquè sempre anem molt accelerats, hem d'aprofitar aquests moments, seure a la taula, amb les persones que t'estimes o estàs compartint, i donar gràcies. És una cosa senzilla, però molt poderosa. Jo crec que repetir aquests gestos quotidianament dona riquesa i quan més ho fas, més riquesa, i et dones compte de que és molt més important del que pot semblar en un principi.
Sí, sí, sí.
Ja és tan senzill,
Jo observo allà al santuari de Núria aquesta cosa tan senzilla que avui dia poder no hi fem tant de cas. És entrar en una església i mullar-se els dits amb l'aigua beneta i fer el senyal de la creu. Com les mares ho ensenyen als seus fills? Doncs fixa't, a través d'un gest tan senzill, què infonen en el cor d'aquells infants, les mares, amb aquest gest? I ho dic mares perquè sobretot són les mares, perquè de vegades els homes potser estem mirant més l'arquitectura i tot. En canvi, la mare veu l'aigua allà i ho ensenya a fer. Doncs, que és important transmetre'ns aquesta cultura de la benedicció i de l'agraïment.
Total. I això s'aconsegueix també repetint els gestos. És a dir, no és només fer-ho, sí, és la repetició. L'excel·lència que és la repetició d'un hàbit. Quan tu repeteixes aquests hàbits, per exemple, com donar gràcies... Jo, per exemple, en el meu cas, us parlo d'una experiència meva, personal, que és el cas de resar. Jo ho faig al matí, quan m'aixeco, i al vespre. Jo he aconseguit, que per mi és miraculós, no?, en moments de gran tensió mental per temes de feina, per temes personals, que dius, hòstia, no puc dormir, o m'he aixecat alterat, el resar ha aconseguit un efecte físic i biològic de pau i de calma. I això és increïble. Que molta gent diu, no, és que el metge m'ha donat això, És que no cal. No cal anar a buscar externament solucions quan els tens al teu abast, com és un moment de comunió. Evidentment, no s'aconsegueix el primer dia. Repeteix.
Estem compartint aquesta tertúlia ben interessant al voltant d'aquestes lectures del diumenge 15 de durant l'any, que és el que litúrgicament celebrem avui, amb la Maria Teresa Manrique, biòloga i membre de l'equip pastoral de la Vall de Ribes, i Núria, que porta el Seminari de Poble de Déu, amb l'Alberto Rossi, economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra, i amb mossèn Joan Pereira, capellà custodi del Santuari de Núria i rector de les parròquies de la Vall de Ribes, bisbat d'Urgell. Ara sí, continuem endavant i escoltem la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús cridà els 12 i començà d'enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al camí, ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els deia...
A la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d'aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar, a l'hora de sortir-ne, expulseu-vos la terra de sota els peus, com una acusació contra ells.
Els 12 se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts que es posaven bons.
Jesús comença a fer entendre als deixebles el sentit de la seva missió i els envia de dos en dos, donant-los poder sobre els esperits malignes i poder per guarir els malalts. Què ens diu aquesta lectura? A veure.
Bueno, doncs, aquí veiem molt clarament com Jesús crida i envia, és a dir, la vocació i la missió, que són sempre inseparables. I els envia, diguem que, avisant-los també de que potser no seran escoltats, que seran rebutjats, perquè no els sorprengui ni es descoratgin, i de fet a Jesús li va passar. Vull dir, Jesús va tenir aquesta mateixa experiència. Però perquè la gent del seu poble no va acceptar, la seva parentela no va acceptar, les autoritats religioses tampoc. I Ara, veiem que és una crida i missió que tenim cadascú de nosaltres. No ho hem de veure una cosa només pels apòstols, com una cosa extraordinària i fora...
Els capellans i missioners.
Els capellans i missioners, sinó que cadascun dels batejats som cridats per Jesús mateix i que ens envia... I on ens envia? No ens envia... Bueno, hi ha persones que són enviades a altres països a evangelitzar, però nosaltres també hem de ser evangelitzadors on estem, a la feina, a casa, a la nostra família, a la nostra parentela, als nostres amics. També allà som enviats i tenim la responsabilitat de que els nostres gestos, la nostra manera de ser, siguin interpel·ladors perquè és la, que expressi la paraula de Déu.
O sigui, que no som només... No només som cristians quan anem a missa, sinó que també en el treball, en la família, també
no,
ho hem
de
ser,
cada dia, cada dia.
Ah, val, I doncs tant. Això és molt interessant. Sí. Senyor Rossi, mira i riu. Com diu, bueno. La Maria encara no s'ha enterat, amb els programes que arriba a fer no s'ha enterat encara. Disculpi, bueno,
no,
però he volgut aclarir-ho per si algú això no ho tenia.
No, i no és tan evident, vull dir, perquè precisament... El més difícil és fer-ho quan no estàs en un lloc de culte, no?
Sí.
Perquè el lloc de culte és un lloc... Bueno, ja entens que és de culte i de comunió i de reflexió i de meditació, però en el dia a dia, precisament, aplicar el que diu, sense res, ni pa, ni sarró, ni diners, ni vestits, i peregrinar portant aquest missatge és el difícil. Aquesta senzillesa, no?, que tornàvem abans... és un desafiament, és un repte, però és bo recordar-ho, que és sempre, en cada moment.
Sí, sí, sí.
És molt interessant l'enviament que ens fa Jesús, però que pressuposa saber qui és ell, perquè jo veig que quan de vegades es parla d'una persona, algú diu, jo l'he conegut, aquesta persona, tothom calla. Ah, estem parlant d'algú i resulta que un l'ha conegut, l'ha tractat, ha conviscut. Doncs nosaltres hem de parlar de Jesús així, és a dir, jo l'he conegut, jo sé qui és, jo tinc una experiència d'estar amb ell, com van tenir els apòstols, diguem-ne pregària, diguem-ne comunitat, perquè els envia de dos en dos, volguem dir, no, ara no caigueu així com a l'Antic Testament, que un profeta anava sol predicant, i... no, de dos en dos, volguem dir, feu les coses...
Això és molt important, perquè... Potser aleshores quan no es fa tan difícil en el sentit de que no és un que va pel seu compte o perquè se sent capaç o perquè aquell dia se sent amb molta força, sinó que Jesús ens envia sempre de dos, vol dir de dos en dos, que hi ha una experiència comunitària, no? I en aquest dos, doncs, han de fer possible aquesta presència de Jesús viva entre ells, aquest que hem conegut, i que el coneixem i que el portem a mig nostre.
Té un valor testimonial, el dos.
Sí, el dos, sí, sí.
Perquè
sí.
També la cultura de l'Antic Testament, d'Israel, és que el testimoni havia de ser de dues persones. El d'una sola no valia.
Ah, exacte.
Encara l'utilitzem avui en dia, no? El testimoni, fins i tot en la vida jurídica,
sí.
Són dues persones que s'han de presentar. I es recull d'aquí.
I per què ens fa, sembla, vergonya o som tímids a l'hora de donar testimoni en el nostre treball, en l'ambient familiar, quan es movem en l'àmbit social o lúdic? Per què sembla que ens fa aquesta vergonya o aquesta timidesa de donar testimoni de Jesús? Què pot passar?
Perquè hi ha el tòpic que per ser acceptat avui dia has de tenir una ideologia determinada, no has de ser gaire d'església...
Ara no es porta a ser d'església,
és que és com un complexe que ens volen posar a sobre i que no hauríem de caure en aquesta trampa.
Bueno, potser ara sí que està de moda, perquè amb el nou papa que tenim...
Ah, sí, sí.
Vull dir, hi ha hagut una reconversió fins i tot d'elements que estaven molt lluny.
Sí, sí, no? Sí.
Potser hi ha una reversió, no? Perquè al final la vida és un cicle, no? I potser ara estem tornant... És bo, eh?
Cap a on ens porta Francesc? Vostè què creu?
Jo crec que Francesc ens porta a retrobar aquell esperit cristià que cadascú de nosaltres tenim, però moltes vegades ha dormit, no? Tornar a despertar, perquè hi és, no ha desaparegut mai. Però com totes les coses, si no prestes atenció, s'adormen i estan en un letarg, no? Tornem a despertar aquella guspira, aquell esperit d'amor profund, i jo penso que aquesta és la seva tasca en aquest moment, no? Persona a persona.
I després ens trobem amb moltes persones, però us heu trobat també vosaltres, que... que no són d'església, ni van a missa, ni tenen... En canvi, els parles del Papa Francesc i tens un punt de connexió amb aquelles persones, perquè els segueixen, perquè els hi ha agradat allò que va dir aquell dia, perquè la premsa, tot el que diuen d'ell, ho llegeixen. Vull dir que és molt interessant, no?, aquest papat que tenim ara.
És com si remarqués aquest sense, com ho ha dit l'Evangeli, això, diu sense diners, sense sarró, sense pa, sense... Aquesta llibertat d'esperit de dir el que creus que has de dir. Jo no dic que els altres papes no ho fessin, però amb aquest s'accentua aquesta llibertat de donar un missatge gratuïtament i potser aquí hi ha l'encant d'aquest home que tothom hi coincideix. Tothom diu, hi ha un punt que ens entenem.
Clar, però és que s'enllaça amb tot, és a dir, el missatge és més potent quan més despreniment de lo material. És a dir, el missatge s'amplifica quan estàs més lliure, sense rèmora, sense motxilla, sense pedres, no? I això és el que jo crec que és el missatge d'avui, no? Desprenem-nos una mica de tot, no? De tot el que és un pes perquè sigui potent, perquè sigui amplificat aquest missatge.
I això també es porta al límit amb aquest alliberar dels dimonis que diu l'Evangeli. És a dir, al fons de tot hi ha aquella última pregària del Pare Nostre, deslliureu-nos de qualsevol mal. I el missatge evangèlic et dona aquesta notícia que et pot deslligar, de coses que tu no et deixen ser felices, no? de remordiments, de ressentiments. És a dir, jo veig amb aquest evangeli i veig una potència enorme de cara a la felicitat personal, també, que resumeix amb la pregària del Pare Nostre. Deslliureu-nos de qualsevol... És que és l'última. Deslliureu-nos de qualsevol mal.
Molt bé, doncs al final aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina, doncs vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per a vostès doncs molts temes interessants al voltant d'aquesta litúrgia i com la hem vist que la vida que denuncia el profeta Amós és perfectament aplicable, malauradament, als nostres dies, a la nostra època. Mirem de solucionar-ho, si podem. També que serien convidats a seguir la cultura de la benedicció i de l'agraïment que ha dit algun tertulià. I també, com no, finalment, doncs com Jesús crida i envia, que la vocació i missió sempre van inseparables. Doncs agraïm als tertulians la participació en programa. Gràcies, Maria Teresa Manrique.
Gràcies a vosaltres i una salutació afectuosa per a cadascun dels oients.
D'acord. També gràcies, Alberto Rossi.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Joan Pere.
Gràcies, Signorina.
I vostès ja saben que els esperem la setmana vinent i que esperem els seus comentaris, els seus suggeriments, les seves opinions sobre el programa a la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat. Taulaevangeli@radioestel.cat. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.